Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma. Dues.
Màxima pressió al govern per la taula de diàleg.
És una qüestió de confiança en els acords. En aquest procés de negociació amb l'Estat, que serà extremadament complex, demano la màxima lleialtat de tothom. L'acord que va permetre posar en marxa aquest govern parlava precisament que, malgrat que les posicions sobre la mesa fossin les que fossin, es treballaria amb la màxima lleialtat i rigor. I crec que estic en condicions de plantejar que això sigui així.
Pere Aragonès tomba la delegació que volia enviar junts a aquesta taula de diàleg, els dona temps perquè s'ho repensin i els avisa que, si no ho fan, només l'acompanyaran a la trobada dos consellers d'Esquerra, Laura Vilagrà i Roger Torrent.
RAC 1 migdia amb Núria Travesso.
Aragonès insisteix que els representants que designi Junts han de ser consellers. Els de Carles Puigdemont només n'havien inclòs un, el vicepresident Jordi Puigneró. Volien que acompanyessin Puigneró, Jordi Sánchez, Jordi Turull i Míriam Nogueras. El president compareix a aquesta hora al Palau de la Generalitat. De seguida hi anem en directe. A punt també connexions amb el Parlament i el Palau de la Moncloa. Abans, Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Repassem més titulars perquè a la Moncloa el govern espanyol també acaba d'aprovar les mesures que han de frenar l'encariment de la llum i, de moment, demà un altre màxim.
L'electricitat trencarà tots els sostres i s'encarirà, atenció, un 12% més. Arribarà fins als 172 euros al megawatt hora. El govern espanyol vol frenar-ho retallant el benefici extraordinari de les elèctriques i rebaixant l'impost especial de l'electricitat.
La pandèmia pot quedar controlada abans del març vinent.
És el pronòstic que ha fet la directora de Salut Pública de l'OMS, Maria Neira, al món a RAC1. De moment, a Catalunya, els contagis continuen a la baixa. Ja fa dos mesos que la cinquena onada va arribar al pic màxim.
En marxa aquesta hora el dinar de directives previ al Barça-Bayern de Champions d'aquest vespre.
A partir de les 9 i en directe a RAC1 en el que serà el debut dels Blaugrana a Europa. Pendent d'aquest dinar tenim la Marta Ramon.
Laporta ha defensat que el Barça té possibilitats de guanyar aquesta nit al Camp Nou apel·lant al simbolisme.
Ganes de guanyar. Ganes de guanyar i de, diguem-ne, jo crec que tenim avantatges competitives, com és el pes del nostre escut, i avui és d'aquells partits que hem de fer valdre el pes del nostre escut perquè amb ells tenim un compte pendent, sí.
També ha reiterat la seva confiança en Koeman després de les declaracions creuades dels darrers dies i diu que l'ha vist molt convençut de les possibilitats de l'equip contra el Bayern. Dest i Alba han entrat a la llista amb l'alta mèdica esperada de Piqué.
Avui, Albert, també s'estrenaran el Villarreal i el Sevilla.
En el cas dels andalusos, rebran el Salzburg a Alemanya a 3:15 de la tarda, mentre que els groguets també jugaran a casa contra l'Atalanta italià a partir de les 9.
La producció catalana Mediterráneo opten als Oscars.
La història del naixement d'Open Arms, dirigida per Marcel Barrena, és una de les tres pel·lícules preseleccionades per l'Acadèmia del Cinema Espanyol, que el mes que ve decidirà qui envia Hollywood. Mediterráneo competirà amb Madres Paral·leles de Pedro Almodóvar i també amb El Buen Patrón de Fernando León de Aranoa.
Minuts de les 3. Repassarem la resta de l'actualitat cultural. L'últim titular pel temps. Aquesta tarda s'esperen tempestes, però no a tot arreu. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia. Avui aquestes tempestes descarregaran sobretot a les comarques de Lleida i de Tarragona, i les més intenses s'esperen cap a les Terres de l'Ebre i també punts del Pirineu i Prepirineu de Lleida. Localment descarregaran amb intensitat, amb tempesta, amb calamarsa i també acompanyades de fang. A la resta del país, cel enterbolit o mig ennuvolat i aquestes temperatures que es mantenen a la banda alta, amb calor i amb xafogó, màximes de 25 a 30 graus.
Ara són les 2:04.
RAC 1 migdia.
Pere Aragonès deixa Junts per Catalunya fora de la taula de diàleg. El president ho fa després d'una crisi de govern oberta a primera hora del matí pels membres de Junts que han de formar part de la taula. Els de Carles Puigdemont han proposat que hi vagin presos indultats i representants al Congrés, i això ha fet saltar pels aires la confiança entre els dos socis. De moment, Aragonès anirà a la taula Sense Junts per Catalunya, Palau de la Generalitat, Adrià Santasusagna, bon dia.
Bon dia. Les portes de la taula de diàleg, que es farà demà a la tarda a Barcelona, els dos socis de govern s'han endinsat en una nova crisi interna. Tot ha començat aquest matí, quan Junts per Catalunya, a 5 minuts de la reunió de govern, ha fet pública la proposta dels seus noms que volen a la taula. Són el vicepresident Jordi Puigneró, Jordi Sánchez, Jordi Turull i Míriam Nogueras. Els dos socis havien acordat, segons Aragonès, que a la taula només hi anirien membres del govern, i amb aquesta proposta, Aragonès ha decidit deixar-los fora de la taula. El president ha recordat que el compromís dels dos partits era posar-hi consellers.
La delegació ha de ser de govern, perquè és la forma de representar el país sencer, perquè a la banda de la taula de Catalunya hi seu les institucions del país, no hi seuen els partits, que tenen molts espais de participació i d'interlocució. Ha de ser de govern perquè li dona legitimitat al procés de negociació i, per tant, ens dona la força per anar-hi amb la màxima ambició.
Per tant, ara per ara, la delegació catalana la formaran només tres membres: el president Pere Aragonès, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Empresa, Roger Torrent. Tot i això, Aragonès reclama a Junts per Catalunya que faci una nova proposta.
La composició de la delegació estarà oberta als membres de govern que un dels partits de la coalició vulgui designar. Va estar oberta ahir, està oberta avui i continuarà oberta. Però el que no podem fer és continuar esperant. I per tant, la defensa del dret a l'autodeterminació, la defensa de l'amnistia, no pot esperar.
Des de Junts per Catalunya asseguren que se'ls ha fet fora, que els seus noms eren de màxim nivell per encarar el conflicte polític. Sigui com sigui, quan falten poc de més de 24 hores perquè reuneixi la taula de diàleg, el govern hi arriba dividit i amb una posició feble, molt debilitada, per encarar la negociació amb el govern espanyol. Una reunió que es farà demà entre les 3 i 2 quarts de 4 al Palau de la Generalitat.
Gràcies, Adrià. Bona part de l'oposició també ha carregat contra la proposta de Junts per Catalunya. El PSC i els comuns l'acusen de posar bastons a les rodes a la taula de diàleg. Ciutadans i el PP veuen una provocació, a més que pretenguin col·locar alguns dels líders independentistes condemnats a la negociació. Anem ara cap al Parlament de Catalunya, a Giró.
Sí, el socialista Salvador Illa recorda que la taula de negociació ha de ser intragoverns i lamenta l'enèsima discrepància entre socis a Catalunya.
Una taula que des del principi se sap que és una taula de governs. Han d'estar integrades les delegacions per membres del govern d'Espanya i del govern de Catalunya. El diàleg a Catalunya neix coix si no es produeix entre catalans, i crec que els esdeveniments d'avui no fan més que reforçar aquesta opinió que hem reiterat nosaltres les darreres setmanes. No?
Des dels comuns, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, acusa Junts de voler dinamitar la negociació, ho deia la SER de Catalunya.
Sembla que Junts per Catalunya sempre està buscant una excusa perquè aquesta taula del diàleg no funcioni i hi hagi polèmica al voltant de la taula de diàleg. És tan evident, és tan i tan descarat, i per tant no comparteixo el que fa Junts per Catalunya, que és buscar sempre algun motiu per tornar a aixecar polèmiques, per tornar a discutir, per tornar-nos a dividir, per assenyalar. Jo crec que això, sincerament, ja n'hem tingut prou.
Ciutadans, ja contraris a la mesa, creuen que el moviment de Junts és una provocació al govern espanyol i demanen a Pedro Sánchez que es planti. Nacho Martín Blanco li demana que no hi assisteixi.
La propuesta de Junts per Catalunya es una provocación. Es un auténtico disparate el hecho de que pretendan que se reúna con el presidente del gobierno de España, que, insisto, representa al conjunto, o debería representar al conjunto de los ciudadanos españoles, que envíe a dos personas que han sido condenadas por delitos tan graves contra el interés público, el interés general de todos los españoles, y por tanto el separatismo demuestra una vez más que solo está para provocar, que les trae al fresco la convivencia.
S'hi suma Alejandro Fernández del PP, que assegura a Ràdio 4 que la taula de diàleg no és un espai per resoldre el conflicte que hi ha a Catalunya, diu, un espai fora del marc constitucional i estatutari.
Gràcies, Cesc. I què hi diu el govern espanyol? L'altra part, doncs, també recorda que la taula de diàleg és un fòrum de negociació entre governs, però no en fa sang, no vol entrar a tal. La delegació catalana diu que és Pere Aragonès qui ha de gestionar aquesta part, la part catalana. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, fons del govern espanyol recorden que el pacte inicial era que els integrants de la taula de diàleg fossin membres de governs. Això implica, per tant, consellers, ministres, vicepresidents i presidents, però no representants de partits. Això sí, que aquestes fonts expliquen també que respectarà el que decideixi el president de la Generalitat pel que fa a la delegació catalana. A més, des de Moncloa recorda que el debat ja es va fer quan es plantejava que Oriol Junqueras, com a president d'Esquerra, pogués estar a la taula de diàleg, i un dels motius pels quals es va descartar va ser precisament perquè no forma part del govern. En marxa ara mateix la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'aquest dimarts, on esperem la valoració formal de la decisió de Pere Aragonès i les perspectives que fixi Moncloa de les reunions de demà.
Gràcies, Jordi. No ens movem de Madrid perquè a poc més de 24 hores d'aquesta taula de diàleg, l'Audiència Nacional processa 13 membres dels CDRs acusats de terrorisme. El jutge instructor Manuel García Castellón acusa més en 9 d'aquests CDRs de tinença, dipòsit i fabricació d'explosius. Última hora, Madrid. Marc Poyato, bon dia.
Bon dia. Sí, són els membres dels CDRs detinguts al setembre del 2019 en el marc de l'operació Judas. García Castellón acaba de signar aquesta interlocutòria de processament i, segons l'escrit, considera que els detinguts pertanyien a un grup dins dels CDRs denominat Equip de Resposta Tàctica. Diu d'una radicalitat evident, una cèl·lula que tenia com a objectiu formar un grup clandestí amb individus de màxima confiança, totalment entregats a la causa independentista, que serien els encarregats a les accions més sensibles. Segons el magistrat, tots comparteixen principis ideològics favorables a la independència i a l'activisme radical per aconseguir-la, i per aconseguir aquesta independència de Catalunya, diu que volien utilitzar la violència en la seva màxima expressió per forçar les institucions per poder separar Catalunya de la resta d'Espanya. Per tant, l'Audiència Nacional deixa un pas del banc dels acusats aquests 13 membres dels CDRs i els jutjarà per pertànyer a una organització terrorista.
RAC 1 migdia.
Són les 2:10. El govern espanyol acaba d'aprovar noves mesures per mirar d'aturar l'encariment desfermat del preu de la llum. L'electricitat al mercat majorista continua per sobre avui dels 153 euros al megawatt hora, que és el segon registre més alt de la història, i demà farà miques tots els rècords. S'encarirà, atenció, un 12% més, fins als 172 euros. Mai s'havia pagat l'electricitat tan cara. El govern espanyol vol frenar-ho amb mesures com la retallada del benefici extraordinari de les elèctriques i la rebaixa de l'impost especial de l'electricitat. Passarà del 5,1% al 0,5%. Montse Martí.
Deixa l'impost especial de l'electricitat al 0,5%, que és el mínim que exigeix la legislació comunitària. Una altra de les mesures que s'ha aprovat per abaratir el rebut de la llum és restar 650 milions d'euros dels beneficis extraordinaris que tenen les elèctriques pel CO2 no emès. I també es prorroga fins a final d'any la suspensió de l'impost del 7% sobre el valor de producció d'energia elèctrica. La vicepresidenta tercera i ministra del RAM, Teresa Rivera, acaba de xifrar l'impacte que tindrà el conjunt de mesures sobre el rebut de la llum.
Un plan de choque cuyas medidas suponen una rebaja de la factura de un consumidor medio del 22% mensual hasta fin de año. Esta reducción del 22% se incrementaría hasta un 30% cuando sumamos el efecto de esa congelación fiscal que adoptamos el pasado 10 de junio, la reducción del 21 al 10% del IVA, la extensión del 7% del impuesto de producción de energía eléctrica.
Aquestes mesures que s'han aprovat al Consell de Ministres se sumen a, com dèiem, la rebaixa de l'IVA del 21 al 10% que el govern espanyol ja va aprovar fa uns mesos i que estarà en vigor, si no hi ha canvis de decisió, fins a final d'any.
I de totes aquestes mesures, el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya creu que la que tindrà més impacte en el rebut de la llum serà la rebaixa de l'impost especial de l'electricitat, Montse.
Sí, el president de la Comissió d'Energia del Col·legi, Josep Maria Montagut, diu a RAC1 que l'abaratiment del rebut de la llum rondarà el 6% amb aquesta rebaixa de l'impost que paguen els consumidors.
Sobre la potència contractada i sobre el consum energètic se li aplica el 5%, i a sobre després, amb aquest subtotal en què ja hi ha encarregat el 5,1%, aleshores hi apliques el 21%, per tant, o el 10%. Per tant, el 5%, si el treuen, cal tenir en compte que també baixarà la part de l'IVA d'aquest 5%. És a dir, que en realitat no és un 5, es baixarà quasi un 6%.
El Col·legi d'Enginyers Industrials demana que es faci igual com es fa amb el gas i que la revisió del preu de la llum, tenint en compte el mercat majorista, es faci cada 4 mesos i no cada dia.
Per cert, que l'augment del preu de la llum empesa l'alça l'índex de preus al consum, que se situa al 3,1%. L'últim mes els preus de la cistella de la compra s'han tornat a enfilar 3 dècimes. Al grup habitatge, en el que també s'inclou aquest rebut de la llum, és un dels que més s'han encarit els últims mesos. 2 minuts i parlem de l'evolució de la pandèmia.
RAC 1 migdia. RAC 1.
és l'híbrid endollable més venut d'Europa amb Ford Renting sense entrada i amb tot inclòs per 14 euros al dia. Amb assegurança, manteniment integral, vehicle de substitució, la Moves 3 inclòs. Només fins a final de mes, condicions a Ford.es. Ford Kuga, apropant el demà.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, una altra a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Compra ara al supermercat Bon Preu Esclat Online. Tria si vols anar a buscar la teva compra online a un dels nostres punts de recollida o si vols que te la portem a casa. El servei online a domicili està disponible a localitats d'Osona, el Vallès Oriental i Occidental, el Gironès i ara també el Maresme. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Consulta els detalls de la promoció a bonpreuesclat.com.
La tecnologia Eco ens fa més humans i més responsables amb el medi ambient. Per això, et presentem la nova gamma i-híbrida de Hyundai, amb l'i20 i l'i30. Entrega immediata i preus especials per a vehicles en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Guàrdia, hem trobat la manera perquè gaudeixis encara més a PortAventura Park.
He pagat la meitat!
Si ets del Club Vanguardia, gaudeix d'un descompte del 50% en l'entrada. Consulta'm les condicions a clubvanguardia.com o a l'app Club Vanguardia i crema adrenalina a PortAventura Park.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. RAC 1 migdia.
Ara passa un minut d'un quart de tres. L'Organització Mundial de la Salut creu que la pandèmia es podria donar per controlada abans del març que ve. El pronòstic que ha fet la directora de Salut Pública de l'OMS, Maria Neira, en una entrevista al món a RAC 1, diu que el més raonable és que d'aquí a menys de 5 mesos la situació pugui acostar-se a la normalitat prèvia al coronavirus. Dani Cortés.
L'Organització Mundial de la Salut avala així la teoria d'alguns experts que la pandèmia durarà 2 anys i que a partir d'aleshores es convertirà en una epidèmia que es podrà controlar. Neira diu que hi continuarà havent onades anuals, però que no aturaran el món com ha passat des del març del 2020.
Evidentemente, 2 años es un periodo que nos fijamos también y que seguramente será una cifra, un tiempo razonable y que hay que intentar incluso antes, ¿no? Creo que si nos ponemos realmente a vacunar a esa velocidad que hemos sabido hacer en otros lugares, probablemente incluso podríamos ver antes la salida de esta situación tremenda.
Neira recorda, però, que encara hi ha molts països que no han començat a vacunar. Per això demana a les zones més riques del planeta que no posin terceres dosis fins que un 40% de la població mundial en tingui almenys una.
Pues hemos pedido efectivamente una especie de moratoria, ¿no? De esperar por lo menos hasta el año que viene, hasta que tengamos más información, más evidencia y también hasta que por lo menos pueda tener una primera dosis un 40% de la población mundial.
Neira creu que no és el moment de pensar si arribarà una sisena onada, sinó de centrar-se en la vacunació i en les mesures de protecció.
Doncs, sense escoltar l'OMS, el Regne Unit ha anunciat avui que vacunarà amb una tercera dosi totes les persones de més de 50 anys, també els sanitaris i els treballadors de residències. El comitè d'experts que assessora el govern britànic veu necessari aquest reforç vacunal i, el que és més important, considera segur punxar a la vegada la vacuna contra el coronavirus i la de la grip. De moment, a Catalunya la pandèmia continua en descens. Ja fa 2 mesos que la cinquena onada va arribar al pic i els contagis diaris continuen a la baixa. Mai abans en tota la pandèmia s'havia viscut un descens tan llarg.
Avui s'han comunicat 677 positius i és la xifra més baixa dels últims 2 mesos amb dades d'un dia feiner. Això sí, en els últims dies aquesta baixada s'ha anat aplanant i això està fent pujar la taxa de reproducció, que ara està a 0,89. El risc de rebrot baixa un punt fins als 91 i la incidència acumulada cau 4 punts i mig fins als 106. També s'allibera pressió hospitalària. Hi ha 717 llits a planta ocupats, 21 menys que ahir, i 260 cures intensives, 6 menys que ahir. Avui s'han comunicat 36 defuncions, que inclouen dades que no s'han actualitzat en tot el cap de setmana. El que un dia més tampoc arrenca és la campanya de vacunació. Ahir es van posar tot just 22.000 vacunes, 10.000 menys que fa una setmana. La xifra constata que el retorn de les vacances no ha suposat una embranzida en les immunitzacions.
Per això Salut intenta acostar-se al màxim als catalans de 20 a 35 anys, que són els que menys s'han vacunat. Ha obert punts de vacunació a la majoria d'universitats catalanes, com la de Girona, la Pompeu Fabra o la Rovira i Virgili. Ara bé, RAC1, Dani, ha pogut comprovar com de difícil és trobar persones que es vulguin punxar.
En el primer punt de vacunació universitària d'aquesta setmana i a la Politècnica de Manresa només es van posar 6 vacunes. Molts universitaris ja estaven vacunats i n'hi altres que tenien dubtes de si es poden vacunar si es van contagiar a principis de l'estiu. Els sanitaris s'encarregaven de resoldre aquestes preguntes. L'Olga és la coordinadora de l'equip de 4 sanitaris que es dediquen a fer aquest punt de vacunació.
Jo em sembla que la gent té una visió, no?, de que anar-se a vacunar estarà molta estona o tardarà molt temps, i és tot el contrari. El que els volem demostrar és que en 10 minuts estàs vacunat, i jo crec que això ho han de veure in situ, i un cop ho veguin, doncs els altres, m'imagino, el boca a boca va molt bé, no?
Cal recordar que avui ja es pot vacunar tothom qui es va contagiar abans del 14 de juliol, perquè han passat els 2 mesos. Hi ha més de 60 punts arreu del país per vacunar-se sense cita prèvia.
Mentrestant, el govern i l'Ajuntament de Barcelona estudien com evitar els botellons durant les festes de la Mercè. Les dues parts s'havien de reunir aquest matí, però s'ha suspès la trobada per la crisi a la Generalitat. L'alcaldessa Ada Colau volia posar sobre la taula la possible reobertura de l'oci nocturn.
El que, clar, no voldríem és que hi hagués, que pel fet de que no hi hagi cap altra alternativa d'oci nocturn, al voltant de la festa major, no en les activitats de festa de la Mercè, que seran activitats culturals amb aforament controlat, però que al voltant, no, doncs, hi pugui haver un efecte crida. I això sí. Es va veure una mica sans per parlar clar, aleshores aprenem d'aquests errors.
Són declaracions que Colau ha fet a CERT Catalunya. Més enllà de Barcelona hi ha municipis més petits que també volen que l'oci nocturn reobri. És el cas de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany. Aquest cap de setmana van concentrar-s'hi més de 500.000 de joves al polígon industrial. L'Ajuntament ha demanat ajuda al Departament d'Interior. Girona, Barbara Julbe, bon dia.
Hola, bon dia. El consistori creu que la falta de policia local i els pocs efectius de Mossos al Pla de l'Estany fan un efecte crida al municipi. El macro botellón d'aquest cap de setmana va reunir més de 500 persones procedents de diferents llocs de la comarca. Un punt de trobada i de festa que, a més de brutícia, deixa altres perills, tal com denuncia RAC1 Salvador Coll, alcalde de Cornellà del Terri.
Aquest hospital està al costat de la 66, que connecta Girona amb Banyoles, i es van trobar joves caminant pel mig de l'autovia, sense una autovia que no està il·luminada, no? Per tant, això també suposa un perill per accident per als conductors i, sobretot, llavors també per a les persones que agafen aquests cotxes, perquè són cotxes que es fan aquests botellons, llavors agafen el cotxe i se'n van al seu poble.
L'Ajuntament ha acordat amb Interior que hi haurà més presència policial a la zona per dissuadir les festes il·legals i més controls d'alcoholèmia. Cornellà se suma a la crida d'alguns alcaldes d'obrir l'oci nocturn per evitar botellons.
RAC 1 migdia.
Un altre atropellament amb un patinet ha deixat un home ferit crític. Ha passat a primera hora del matí a Badalona.
Segons l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, el patinet elèctric s'ha saltat un semàfor i ha embestit el vianant. En una piulada, Albiol demana una normativa que reguli estrictament la circulació amb aquest tipus de vehicles. De fet, segons l'últim estudi del RAC, 4 de cada 10 conductors de patinet se salten als semàfors. També apuntaven que el 17% dels accidents en què estan implicats són atropellaments, una de les taxes més altes per tipus de vehicle. L'home ferit crític avui està a l'Hospital Germans Trias i el conductor de patinet l'han portat a l'Hospital de Badalona amb ferides lleus.
Tornem ara a Madrid perquè un jutge ha obert una investigació contra el jove que es va inventar l'agressió homòfoba al barri de Malassanya. El magistrat l'acusa d'un delicte de simulació de delicte i s'enfronta a una multa d'entre 6 i 12 mesos, Mar.
Bon dia, sí. El jutjat d'instrucció número 52 de Madrid ha obert diligències prèvies contra el jove que la setmana passada va denunciar una agressió homòfoba que finalment va resultar que era falsa. El noi va dir que l'havien agredit 8 encaputxats un diumenge a les 5 de la tarda a l'entrada de casa seva i que li havien marcat l'anatge amb insults escrits amb una arma blanca. Però la policia, després de diversos dies investigant la suposada agressió, buscant testimonis i imatges de càmeres de seguretat on el grup d'agressors no apareixia per enlloc, va decidir tornar a citar el jove a declarar, on va acabar confessant que s'ho havia inventat tot i que les agressions van ser consentides mentre mantenia relacions sexuals. La policia va enviar l'informe al jutjat i ara el jutge ha decidit investigar el cas per un possible delicte de simulació de delicte i podria acabar amb un judici de faltes.
Ara són les 2:23. El síndic de Greuges demana tancar progressivament el 70% dels centres d'educació especial. Reclama una aposta decidida pel model d'escola inclusiva on els alumnes amb necessitats especials comparteixen classe i espais amb la resta. El síndic lamenta que encara avui en dia hi ha molts pares i mares, però també professionals docents, que no ho veuen bé, Jordi Bracons.
En un estudi, el síndic conclou que els gairebé 8.000 alumnes que van a escoles especials s'han d'incloure de mica en mica a les escoles amb la resta d'estudiants. Considera que és bo per tots, especialment perquè d'aquesta manera els joves amb necessitats particulars no es veuen desplaçats. Tot i això, el síndic Rafael Ribó explica que encara hi ha molts sectors molt reticents a implementar-ho, entre d'altres, docents que creuen que els menors amb necessitats especials han de ser responsabilitat exclusiva dels educadors especials.
Vol basar-se en tant com sigui possible en l'escola ordinària, però que topa amb dificultats molt evidents, la manca de concepció cultural per abordar aquesta transformació, la resistència que pot haver en alguns col·lectius, tant del punt de vista docent com de famílies.
El síndic reclama que el govern destini el màxim de recursos econòmics possibles per afrontar aquest tancament progressiu d'escoles especials.
El 6% d'alumnes universitaris tenen més de 50 anys i d'ells, 2 de cada 3 són dones. Són resultats d'un estudi que demostra que els programes universitaris sènior milloren la salut física i mental dels majors d'aquesta edat de 50 anys, Pol Prats.
L'informe presentat aquest dimarts també posa de manifest que els estudis universitaris beneficien la vida social i cultural d'aquest col·lectiu. A més, tots aquests beneficis augmenten a mesura que sumen anys a la universitat. Tot i que la pandèmia els ha afectat negativament, també s'ha presentat com una oportunitat per aprofundir en les noves tecnologies. Els estudiants sènior trien majoritàriament els ensenyaments específics, que són plans d'estudi dissenyats particularment per persones grans.
RAC 1 migdia.
5 minuts per 2:15 de la tarda. Tal com us explicàvem a l'inici, les directives de Barça i Bayern dinen plegades a aquesta hora abans del partit de Champions d'aquest vespre, Albert.
L'estrena del Barça a la competició continental, una estrena que es produirà en un Camp Nou encara marcat per la pandèmia i que arribarà 13 mesos després del famós 2-8 que els bavaresos li van clavar als blaugrana. El dinar amb la presència del president Joan Laporta ha començat just fa una hora, 2:15. Allà hi teníem pendent la Marta Ramon, que ja ha arribat en aquest estudi de RAC1. Marta, bon dia.
Bon dia, sí, ara de fet, el sentíem només començar el programa apel·lant al simbolisme de l'escut per guanyar, un Laporta que hem vist somrient, que ha insistit a reiterar la seva confiança en Ronald Koeman després d'aquests darrers dies de declaracions creuades. Ha detallat que aquest matí ha estat amb ell a la ciutat esportiva.
He ido a ver el entreno, lo he saludado, le he dado ánimos. Tenemos un partido complicado contra un gran equipo, él lo sabe, pero lo he visto confiado. Sabe que es un gran rival, que nos llega en un momento a nosotros, que tenemos una serie de jugadores todavía por recuperar. Y bueno, yo creo que se ha de entender esto en el marco de una relación entre propia del entrenador y el presidente. Yo con Cuba me llevo muy bien, es una persona que me cae bien, que además tengo pues toda la confianza puesta en él. Le doy todo mi apoyo y tiene todo mi respeto.
Laporta ha assegurat que el càrrec de Koeman no perilla i ha remarcat que amb el tècnic neerlandès comparteixen ideari que la relació és molt fluida.
Estamos con los mismos objetivos, compartimos todo el modelo que estamos construyendo y ahí está todo. No hay ningún tipo de divergencia, más allá de que podemos opinar cada uno de un tema determinado y a veces podemos coincidir o no, pero la conversación es muy fluida con Koeman y yo creo que estamos en un plano de muy buena relación.
També ha valorat el tuit que l'assessor de la presidència, Enric Massip, va fer ahir responent la reflexió de Koeman quan va dir que el club hi havia futur gràcies a ell, referint-se al protagonisme que li ha donat als jugadors joves. Massip va argumentar que si el club hi havia futur era per la valentia dels que van engegar l'emoció i la nova junta directiva. Doncs bé, Laporta creu que no té res a matisar-li a Massip.
Yo creo que son como consecuencia de unas manifestaciones que han salido y el tuit de Enric yo creo que es totalmente correcto y no es para matizar nada, sino que es para poner en valor el trabajo que estamos haciendo todos en el club, ¿no? Desde la presidencia, el consejero delegado, el director deportivo y por supuesto el entrenador, que está haciendo un muy buen trabajo.
Laporta ha apuntat que ha parlat amb el president de la Lliga, Javier Tebas, via WhatsApp i s'ha limitat a dir que tenen visions diferents sobre el desenllaç de la sortida de Messi i el fet de rebutjar la inversió de CVC.
Pel que fa a l'esportiu, Marta, tornant al que és estrictament el partit, des d'aquest migdia que ja tenim la llista de convocats.
Sobretot estaven pendents de dos noms, el de Jordi Alba i Serginho Dest, pels problemes físics que han arrossegat, i tots dos han entrat a la llista on també hi ha, com s'esperava, un Piqué que ha rebut l'alta mèdica. Dest, que ha obtingut el vistiplau dels metges in extremis, és el que té més dificultats difícil ser titular perquè ahir no es va entrenar amb els companys encara recuperant-se de l'esquins al turmell dret que es va fer amb la selecció d'Estats Units i s'espera que sigui suplent. La llista és de 23 i respecte a la convocatòria contra el Getafe, que ja ens queda molt lluny, són novetat Pedri després de les vacances, Eric García després de l'ascensió i compta també amb la novetat de lateral del filial Alejandro Valde. Completen la convocatòria els joves Iñaki Peña, Nico i Gavi. Recordem que el Barça té les baixes a més de Braithwaite, Ansu, Dembélé i Agüero. De cara al partit d'aquesta nit, Koeman considera que són capaços de guanyar el Bayern, que tenen prou arguments futbolístics per fer-ho i tot i no donar pistes del sistema que utilitzarà, de les seves paraules a la sala de premsa es desprèn que pot optar per sortir amb tres centrals per protegir-se davant la potència ofensiva del conjunt de Nagelsmann.
Más importante que hablar de un sistema es proteger tu juego, porque si pierdes balones en espacios importantes atrás, nos pueden hacer mucho daño, porque el Bayern es un equipo que físicamente está a tope y sobre todo cuando roban el balón son muy rápidos hacia arriba. Entonces es importante tener balón y importante buscar espacio donde hay para salir con balón desde atrás. Yo creo que esto es la clave de tener un buen resultado en el partido mañana.
El Barça, si surt amb tres centrals, al darrere pot optar per aquest 11 amb Ter Stegen a la porteria, Araujo, Piqué i Eric, Sergi Roberto i Alba de carrilers, Busquets de pivot, Frenkie de Jong i Pedri d'interiors i al davant Memphis i Luke de Jong.
Un partit que, com ara apuntàvem a molts, ens pot fer reviure els fantasmes de fa poc més d'un any amb el famós 2-8, Marta, tot i que des de llavors han canviat coses, han passat coses i algunes tan importants com la deu de Messi o un canvi d'entrenador.
Imagina't, aquell dia el Barça va jugar amb un 4-4-2, Semedo encara actuava al lateral dret, Piqué va fer parella de centrals amb l'Anglès i al mig del camp acompanyaven Busquets i De Jong, Sergi Roberto ocupant la funció de fals extrem per la dreta i a l'esquerra Arturo Vidal en una posició que ara ocupa un valor jove amb la projecció de Pedri. I al davant hi havia Messi i Suárez, on aquesta nit previsiblement hi haurà Memphis i Luke De Jong. Tampoc hi és Griezmann, que a Lisboa va ser suplent i tampoc va ser capaç de canviar la tònica del partit quan va entrar a la segona part. I Coutinho ha canviat de bàndol. Aquell dia s'ha dit al Bayern, va marcar el 2-7 i el 2-8. També hi ha canvis rellevants a la banqueta i a la llotja. De la frustració de Setién s'ha passat al pragmatisme de Koeman i de la decadència de Bartomeu s'ha passat a una porta que intenta posar pedaços per sobreposar-se a la gestió anterior amb moltes limitacions econòmiques.
Marta, gràcies. T'escoltem aquest vespre.
Fins després.
Passa un minut de 2:45 del migdia, moment per buscar també l'última hora del rival d'aquest Bayern de Munic, que tampoc és el mateix, tot i que potser sí que l'essència no ha canviat tant. Laia Coll, bon dia.
Bon dia. Doncs dels 11 titulars d'aquell dia per part del Bayern en queden 7. Neuer, Kimmich, Davis, Goretzka, Gnabry, Müller i també Lewandowski. I els 7, excepte Gnabry, que dissabte va haver de ser substituït per problemes a l'esquena, apunten avui a l'11 titular. Aquell dia l'entrenador Flick, ara seleccionador alemany, també va donar entrada a Koeman, Süle, Lucas Hernández, Tolisso i Coutinho. Tots continuen a la plantilla, excepte Coutinho, que ja va tornar de la seva sessió. És a dir, que un equip bastant igual, només falten Coutinho a banda, Boateng, Alaba, Thiago i Perisic, a més de l'entrenador Flick, ara l'entrenador és Nagelsmann.
Un Bayern que, no oblidem, va acabar guanyant aquella Champions i que a partir d'avui buscarà tornar-hi partint, com gairebé sempre, com a favorit.
Sí, estan al top 3 de candidats, venen de guanyar 1-4 al camp de Leipzig i en una bona dinàmica col·lectiva i també individual. I tot i que sobre el paper doncs, són clars favorits, el capità Manuel Neuer diu que el Barça, amb Messi o sense, sempre se li ha de tenir respecte.
Es natürlich ein ungewohntes Bild für jede Mannschaft.
Clar que és estrany jugar contra el Barça i sense Messi. Més tranquil? No ho sé, tenen molta qualitat, sobretot en atac. Serà un partit molt difícil. Ens hem centrat molt en Messi durant el passat, però ara ha canviat i serà bastant difícil. Tenen altres jugadors molt bons. No sabem què esperar, però un mai pot estar tranquil quan juga contra el Barcelona.
I l'entrenador Nagelsmann, que avui disputa el seu primer partit a la Champions com a entrenador de l'equip bavarès, diu que ells faran el seu pla de partit i estan preparats, sigui quin sigui el plantejament de Koeman, ja sigui en defensa de 3 o bé defensa de 4.
In so einem Spiel, wenn du nur 6 hast, anders als in der Liga, ist es schon wichtig, sich auch auf verschiedenste...
Poden jugar amb diferents sistemes. Depèn d'on jugui Busquets, per exemple, poden jugar amb una defensa de 3 o de 4. Han jugat molt 3-5-2, amb bons resultats amb aquest sistema. Koeman ha dit que pot ser que juguin amb aquest sistema. Si hi surten, no estarem sorpresos. Sabem què podem esperar demà. Tenim la nostra filosofia per jugar contra aquests possibles sistemes, però nosaltres estem concentrats en el nostre joc.
haben jetzt nichts außer acht gelassen.
I amb tot això, amb tots aquests ingredients, Laia, quin seria el possible 11 per avui del Bayern de Múnich?
Doncs no hi era la porteria, defensa Pavard, Upamecano, Lucas Hernández i Alfonso Davies, Goretzka i Kimmich al doble pivot, Musiala, Müller i Sané, i com a jugador més avançat, Lewandowski. L'àrbitre del partit serà l'anglès Michael Oliver i al VAR hi haurà un altre anglès, en aquest cas Stuart Atwell. I avui, per cert, s'incrementa ja l'aforament fins al 40%, és a dir que hi haurà unes 40.000 persones al Camp Nou. Serà el primer partit de Champions en públic a l'estadi des del novembre del 2019. Aleshores, el Barça va jugar contra un altre equip alemany i va guanyar 3-1, en aquell cas, el Borussia Dortmund.
Esperem que avui vagi també com aquell dia. Gràcies, Laia. T'escoltem també aquest vespre. La transmissió del Barça Juga a RAC1, que arrencarà, com sempre, des d'una hora abans, a partir de les 8. Bon dia.
Bon dia.
L'aperitiu, per cert, d'aquest duel de Champions el viurem d'aquí a una estona, a partir de les 4 a l'estadi Johan Cruyff, amb el duel de la Youth League, la Champions Juvenil, una competició que també torna avui després d'un any i mig sense jugar-se per culpa de la pandèmia. Aquest Barça-Bayern és, sens dubte, el partit més atractiu que ens ofereix la primera jornada de la fase de grups, però n'hi ha més, i de seguida el repassem amb l'Albert Pedrol, posant especial atenció als debuts de dos altres equips de la Lliga Espanyola, com són el Villarreal i el Sevilla. Albert, bon dia.
Hola, Albert, bon dia. Comencem pel Villarreal, que aquesta temporada jugarà la Champions després de guanyar l'Europa League contra el Manchester United el mes de maig passat. L'equip castellonenc torna a jugar un partit de la màxima competició europea 10 anys després, i ho fa contra l'Atalanta italià, partit pel qual Unai Emery recupera el davanter de Santa Perpètua de Mogoda, Gerard Moreno, i el migcampista madrileny Dani Parejo. El tècnic basc del Villarreal diu que sap que no són favorits per passar vuitens de final, però posa l'Atalanta com el rival a batre per aconseguir la segona posició del grup.
És una historia bonita que empezamos, la cuarta en la trayectoria del Villarreal en Champions, y que nos ilusiona y nos reta. Tenemos una experiencia juntos la temporada pasada en Europa League, y aquí te planteas el objetivo de ganar cada partido, porque es una competición corta, hay un principal favorito que es el Manchester, hay un segundo equipo que está muy fuerte que es el Atalanta, estamos nosotros, estamos el Young Boys.
I mentrestant, en el conjunt italià, el tècnic Gianpiero Gasperini té la baixa del davanter colombià Muriel i del defensa neerlandès Hans Hattebur. El partit a les 9 de la nit, i abans, a 7:15, el Manchester United jugarà l'altre partit del grup, el grup F, al camp del Young Boys Suís. Sembla al·licient de veure Cristiano Ronaldo debutant amb el conjunt anglès a la Champions.
I mentrestant, el Sevilla rep el Salzburg a 7:15, després d'haver recuperat ja a tots els seus internacionals.
Sí, inclosos els argentins Papu Gómez, Acuña i Montiel, raó per la qual el Sevilla va demanar l'ajornament del partit de Lliga contra el Barça dissabte passat. És el primer partit del grup G, el segon el jugaran el Lilla i el Wolfsburg a les 9. Julen Lopetegui té a tothom disponible, però avisa que amb el Salzburg tot el que sigui pensant una victòria còmoda és un error.
Un equipo que como referencia este verano pues ha sido muy superior a un Barcelona casi titular y a un Atlético Madrid en partidos amistosos, aunque fueran amistosos, ¿no? Creo que entroncado en un grupo muy muy igualado donde cualquier equipo puede ser primero, cualquier equipo puede ser cuarto. Esa es la realidad de este partido que nosotros percibimos.
I avui també es juguen els primers partits del grup H. La Juventus visita el camp del Malmo suec amb l'oportunitat de començar guanyant a la Champions després d'haver sumat només un punt en les tres jornades que s'han disputat de Lliga Italiana, i el Chelsea començarà la seva defensa del títol rebent el Zenit de Sant Petersburg. Els dos partits, a les 9 i els dos, com tota la jornada, es podran veure en els diferents canals de Movistar Liga de Campeones.
RAC 1 migdia.
Ara la Champions, ja de cara a demà, tindrem el debut del Madrid i l'Atlético, sense oblidar també l'estrena del Leo Messi amb el PSG. Gemma Montero, comencem, si et sembla, pels blancs, que s'estrenaran contra l'Inter. Bon dia.
Bon dia. Els madridistes ja han arribat a Itàlia fa poc més d'una hora. Jugarà demà contra l'Inter amb la baixa de Gareth Bale, que s'estarà unes quantes setmanes de baixa per una altra lesió muscular. Ara és un trencament als isquiotibials de la cama dreta. De moment se'n desconeix el temps de baixa, apunten que en té per unes quantes setmanes com a mínim. Un vell que ja arrossegava molèsties amb Gales i es va acabar de lesionar en l'últim entrenament abans de jugar contra el Celta a la Lliga. Ancelotti també tindrà la baixa de Marcelo, que encara té molèsties. En canvi, Alaba i Jovic estan recuperats i han entrat a la convocatòria, i Mendy n'ha quedat fora, en aquest cas, per decisió tècnica. A la tarda sentirem què diu Carlo Ancelotti, qui ja ha parlat és Simone Inzaghi, el tècnic italià, que té un repte important per endavant: superar la fase de grups, una fita que se'l resisteix des de fa 3 anys. L'any passat, amb Conte a la banqueta, l'Inter era favorit per passar els vuitens juntament amb els blancs, però van acabar últims de grup amb el Borussia Mönchengladbach Mönchengladbach com a segon i el Shakhtar tercer per entrar a l'Europa League. A la temporada 19-20, l'equip Nerazzurri va quedar enquadrat amb el Barça, que va acabar líder, el Dortmund segon, i van signar una tercera plaça que els va donar l'accés a l'Europa League amb l'Slavia de Praga com a cue. I la temporada 2018-2019 ho van fer una mica millor, quan van quedar segons igualats amb el Tottenham, però la diferència de gols es va deixar fora amb bitllet de nou per l'Europa League. Ara, en Simone Inzaghi, l'equip mira de trencar aquesta ratxa.
Crec que la doble trobada amb el Real Madrid forma part del passat. Ara tenim una història molt maca per escriure i demà la comencem. No serà un grup fàcil, però la nostra intenció és fer-ho bé i superar aquesta fase.
De fet, l'Inter no es classifica pels vuitens de final d'aquesta competició de la Champions des del 2010, per tant, ja toca, no? L'equip d'enguany té clar que això ha de canviar. Per demà té el dubte encara de Bastoni. El partit serà demà a les 9 del vespre al Giuseppe Meazza.
I pel que fa a l'Atlético, els matalassers rebran el Porto amb João Félix de protagonista.
Sí, perquè el portuguès va començar al Porto, després va marxar al Benfica, el màxim rival, i va acabar arribant a l'Atlètic de Madrid. Demà, per diversos motius, doncs, el portuguès té una cita especial, ha de jugar contra el seu etern rival a Portugal, i amb uns seguidors amb qui no té la millor relació, i també perquè es retrobarà amb l'afició del Metropolitano, que el va veure jugar davant l'Espanyol a Cornellà en la distància la setmana passada, però ara jugarà a casa després de la pandèmia i d'una operació del turmell que l'ha tingut lesionat i, per tant, també apartat. Un any i mig després es retrobarà amb l'afició de l'Atlètic. També caldrà veure Antoine Griezmann en partit de Champions, més enllà dels 56 minuts que va jugar contra l'Espanyol la setmana passada, també a Cornellà, i com encaixa i amb quina versió en aquest Atlètic. Simeone avui li demanava que torni a ser el que sempre ha estat.
Más allá de desajuste, hubo imprecisión, falta de intensidad, poca agresividad, poca velocidad en el juego, y no solamente en un futbolista, sino en el apartado del equipo en el global. Por eso el primer tiempo no fue el que buscábamos. En consecuencia de lo que queremos de Griezmann, que sea el futbolista que siempre fue, jugador importantísimo, con jerarquía, con talento, con gol, y que seguramente lo hará. Habrá que trabajarlo, como todos los compañeros, en su lugar de juego donde le tendrá que tocar cuando le toque, y que esté preparado para 30, 90, 60, lo que el equipo lo llame.
Simeone ha aconseguit millorar força la plantilla respecte a l'any passat i no tem que si ara arriben maldades, les crítiques ara recaiguin sobre ell.
Como me conocen, no tengo compromiso absolutamente con nadie, quiero que el club y el equipo gane y haré en consecuencia de lo que crea mejor para que el equipo vaya bien.
Kieran Trippier no s'ha entrenat avui per un problema digestiu, per tant encara és dubte per demà. Qui és baixa segura és Stefan Savic, per sanció, serà el primer de 4 partits.
I el que dèiem, també demà l'estrena de Messi a la Champions amb el PSG, al camp del Bruges. Avui Pochettino ja ha inclòs Leo Messi a la llista de convocats. Un Messi, Gemma, que ahir va ser el principal motiu de conversa, diríem, a l'entrevista que el programa La Sotana li va fer el soci fundador de Mediapro, Jaume Roures. L'empresari català, de fet, va confirmar que la continuïtat de l'argentí al Barça es va encarrilar a principis d'estiu.
Sí, va ser en un dinar a Lleida el dia 3 de juliol amb Javier Tebas, amb Joan Laporta i el mateix Jaume Roures, en què van començar a treballar per trobar el full de ruta de la continuïtat de Messi al Barça, una ruta que després es va desviar una mica. Roures confirmava així la trobada a la Sotana.
L'1 d'octubre va ser una demostració de la capacitat de la gent de mobilitzar-se pels seus objectius, com no s'ha vist enlloc des de fa anys, per no dir des de la Revolució Russa. Ho dic en sèrio, si van sortir 2 milions, diguem-ne, a votar, ara posa'm un exemple d'on han sortit 2 milions de persones d'una població de 7,5, d'aquesta proporció, on...
En Roures, que també explicava que la renovació va quedar força encaminada en aquella data, en aquell dinar, insistim amb Tebas, Laporta i ell mateix, però tot plegat sense cap signatura.
Signat no hi havia res, estava aparaulat. Tot aparaulat i moltes coses escrites. I diguem-ne, tot això que va escoltar un dimecres o un dijous?
Sí, un dijous.
Un dijous, doncs diguem-ne que els dies previs, els 2 dies previs a aquest dijous, es va complicar una mica tot per tot arreu.
Segons Roures, però, tots se'n van en orris perquè Messi no estava d'acord amb la planificació esportiva.
No hi ha una condició sobre el tema de CBC. No crec que fos un tema dels avaladors. Jo crec que es va complicar la cosa, diguem-ne, més des del punt de vista esportiu que econòmic. Sabeu ben bé que ja ho havia manifestat el Leo molt abans, l'exigència o la necessitat de tenir un equip competitiu.
Un Jaume Roures, que també s'ha mostrat en aquesta entrevista a la Sotana, bastant contrari a la idea de la Superliga.
De futbol, afegim encara una veu més del femení per escoltar la blaugrana Alexia Putellas, que ha parlat aquest migdia a la concentració de la selecció espanyola a les Rozas. De fet, preparen un parell de partits de cara al Mundial contra Illes Fèroe i Hongria. Marc Andrés, bon dia.
Bon dia, Albert. La capitana del Barça ha parlat de l'ambició del combinat espanyol i les ganes que tenen de fer una cosa molt gran aquesta temporada i sobretot aquest estiu d'Eurocopa.
No només es porten al Barça, és la mentalitat de cada jugadora que hi ha a la plantilla de l'equip. I ara que estem aquí amb la selecció, la nostra mentalitat segueix sent la mateixa. Llavors, tenim, com he dit abans, moltes ganes de fer algú gran.
Això pel que fa a la selecció, mentre la Lliga, després de no emetre cap partit de les dues primeres jornades, s'ha confirmat que Mediapro ha renunciat a l'últim any de contracte que tenia pels drets audiovisuals.
I abans de tancar amb el futbol, encara un parell de punts més. D'una banda, per recordar que ahir es va tancar la quarta jornada de primera amb el Granada 1, Betis 2 i el Getafe 0, Elx 1. Compte amb aquest Getafe, que ha perdut els quatre primers partits i és cué amb 0 punts, juntament amb l'Alavés. I d'altra banda, notícia que hem sabut aquest mateix matí, és que Japó no acollirà el Mundial de Clubs previst per aquest pròxim mes de desembre. Així ho anunciat almenys l'Associació Nipona de Futbol a causa de la situació epidemiològica que viu el país. Això, malgrat que fa una setmana, recordem, el Japó acollís tant els Jocs Olímpics com els Paralímpics. Una pausa i de seguida tornem.
Movistar Prosegur Alarmes presenta una alarma que no és només una alarma.
I ho reconeix si algú entra a casa?
I tant. La seva càmera té reconeixement intel·ligent i, a més, t'envien el vídeo al moment.
I tot això què costa?
Ara per tan sols 9,90 euros al mes durant 3 mesos contractant-la abans del 30 de setembre. Consulta les condicions a les botigues Movistar o trucant al 900-200-730.
Des d'una oficina de correus pots enviar un paquet. Això ja ho saps. Però potser no saps que també et pots matricular a la universitat, pagar les taxes que necessitis o aconseguir el distintiu mediambiental pel cotxe. Perquè la finestra que tens més a prop de l'administració és la teva oficina de correus. Correus. Portem el que portes dins.
La vida és un viatge incert. Per això ens tranquil·litza saber que comptem amb el millor company de viatge. Perquè estar tranquils ens fa gaudir del camí. Tant se val quan arribem o quin sigui el destí. Toyota Relax. Fins a 10 anys de garantia. Toyota, el teu company de viatge.
Ara és el moment.
A ESIC busquem ments capaces de detectar oportunitats de canvi i fer-les realitat.
Graus oficials, dobles titulacions, cicles formatius de grau superior, màsters i formació online.
Participa en les nostres sessions informatives.
Inscriu-t'hi a esic.edu/Barcelona.
Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. 7 curses i un espectacle salvatge. Només aquest cap de setmana. Entrades a ksbk.com.
Super Show. Super Winner. Super Bikes.
Subscriu-te ara 3 mesos a La Vanguardia per només 99 euros i emporta't un pack multicolor Abacus valorat en 145 euros, que inclou motxilla, altaveu i auriculars Bluetooth, ampolla tèrmica i molts productes més. Truca al 933-481-482. Gaudeix del diari cada dia i posa color a la tornada a l'escola amb La Vanguardia i Abacus.
RAC 1.
Aquest any sí, aquest any torna la Mercè de RAC 105 amb els millors artistes en directe. Diumenge 26 de setembre, 6:45 de la tarda, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb les actuacions de Portobello, Su i La Fúmiga amb Samantha. Invitacions disponibles el 15 de setembre a les 9 del matí a barcelona.cat/lamercè. Tot això amb aforament limitat i mascareta obligatòria. Diumenge 26, la Mercè de RAC 105 torna a la Festa Major de Barcelona amb la col·laboració de Verti Seguros, Abacus Cooperativa, Montse Interiors, Frit Ràbic, Bare Magnum, General Òptica i Xarxa Fort de Catalunya.
RAC 1 migdia.
Passen 3 minuts del punt de 3 quarts de 3 del migdia, moment per obrir pàgina a poliesportiva i parlar també una mica de bàsquet, de la penya, concretament el Joventut de Badalona, que ha fet avui el seu tradicional media day abans de començar la temporada, aquest dissabte a les 6 a casa, a l'Olímpic, davant el Bilbao Bàsquet. Marc Andrés, què n'han dit avui els protagonistes?
Doncs a l'Olímpic de Badalona, l'entrenador Carles Duran i tota la plantilla han estat disponibles per parlar del nou curs. Comencem amb el tècnic barceloní, que ha valorat positivament l'estat de forma de l'equip, tot parlant també de les baixes a la posició de pivot amb les lesions d'Ante Tomic i Simon Birgander. Aquest últim avui el club ha anunciat que s'ha sotmès a una rinoplàstia.
El Pau Ribas o el Guillem Vives de pivot no poden jugar i per tant, doncs, amb el que tenim a categories inferiors i crec que a més els joves estan creixent, doncs ens hauran de donar un esforç extra, però al final entre tots tenim que fer que no es noti l'absència de l'Anti de Simon.
Precisament d'aquest paper dels joves n'ha parlat Pau Ribas, un jugador que va tornar l'any passat a la penya, però que sí que celebra el tracte que estan rebent els jugadors de la casa, que pugen de la casa al primer equip, com va passar amb ell fa uns quants anys.
Sí, jo quan vaig venir aquí sempre vaig dir que un dels meus objectius era ajudar a tots aquests jugadors joves fent el mateix que van fer amb mi quan començava. Una mica és l'essència de la penya, doncs, molts anys enrere, no? Jugadors de la cantera amb qualitat i molt implicats, i fitxar jugadors de qualitat per complementar aquest equip i fer una bona plantilla.
I fora de l'àmbit esportiu, l'actualitat del bàsquet també passa pel Sant Josep i la manifestació que ahir va omplir els carrers de Badalona sota el lema "El Sant Pep no es toca".
Amb cares conegudes del bàsquet català, com Pedro Martínez o Salva Maldonado, ahir centenars de persones van omplir els carrers per reclamar la reobertura del pavelló del Sant Josep, que porta clausurat per l'Ajuntament des del mes de juny. I avui a l'Olímpic, el capità de la penya, Albert Ventura, també s'ha mostrat a les mostres de suport.
Soc de Badalona, el Sant Josep és un club històric i jo quan era petit el que m'agradava més era jugar a penya Sant Pep, i per tant crec que per això i per moltes coses més el Sant Pep no s'ha de tocar. S'ha intentat arribar a una solució perquè el Sant Pep pugui estar molts més anys on traient joves a la cantera i poder competir contra la penya i contra Minguella i contra... que segueixin hi havent bàsquet a Badalona, que és important.
Cal afegir que, tot i les paraules d'Aventura, la penya com a club no s'ha mullat en el cas. Però bé, amb tota la planificació de la plantilla, els jugadors i l'entrenador estan molt il·lusionats amb la temporada. Inclús Derek Willis ens ha comentat que l'equip pot quedar quart o cinquè a la Lliga CB i també fer top 4 a l'Eurocup.
I anirem acabant amb la resta de notícies del dia, que com és habitual repassem també amb la Gemma Montero en format més breu.
Espanya debuta avui davant el Paraguai al Mundial de Futbol Sala. Serà a les 5 de la tarda al Klaipėda Arena de Lituània. I l'Autòdrom Nacional de Monza acollirà la 12a i última etapa del Campionat del Món de Ral·lis per segon any consecutiu, del 19 al 21 de novembre. Monza substitueix el circuit Fórum 8 del Japó, que la setmana passada va cancel·lar l'esdeveniment a causa dels efectes de la pandèmia.
De Liga, los lunes de tertulia, los martes y miércoles la Champions. Pero el fútbol no vuelve de verdad hasta que no volvés vos.
Si todavía no tienes todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Tothom sap que des d'una oficina de correus pots enviar un paquet. Però potser no tothom sap que hi pots treure o ingressar diners en efectiu, pagar les factures i fins i tot comprar entrades per espectacles. A Correus et volem fer la vida més fàcil. Per això seguim ampliant nous serveis de les nostres oficines. Correus. Portem el que portes dins.
RAC 1. RAC 1 us convida a viure una edició molt especial del món a RAC 1. Divendres 17 de setembre, a partir de les 8 del matí, Jordi Basté pujarà a l'escenari del Teatre Tívoli per descobrir tots els detalls del muntatge de Cantando bajo la lluvia, un musical amb majúscules. Descobrirem interioritats de la producció amb Àngel Llàzar, Manu Guix, Ivan Lavanda i molts dels implicats en una producció tan espectacular com optimista.
Divendres, dia 17, música, coreografies i humor amb el món a RAC1 des del Teatre Tívoli, presentant un dels musicals més grans de la temporada, Cantando bajo la lluvia.
Us esperem a tots, el primer que arriba, el primer que seu.
Obrirem portes a les 8 del matí fins a omplir l'aforament del teatre, seguint totes les mesures de seguretat anticovid. Entre els oients presents se sortejaran entrades per la funció del dimecres 22 al vespre. Més informació de dilluns a divendres de 6 a 12 del matí, escoltant El Món a RAC1. Tots som u. Amb la col·laboració de Grup Balanyà i el suport d'Endesa.
Endesa, l'energia de la cultura.
RAC, RAC1.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.
Qui cantarà Mambo aquest dimarts?
Mambo.
A les 9, Barça-Bayern de Munic. Des de les 8 a RAC1, amb el Pou i companyia. Qui cantarà Mambo aquest dimarts?
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som
Mambo.
RAC1.
Solo puedo decir que versión RAC1 es una bomba.
¡Bravo!
Que maravilla. Això ho va dir gairebé fa un any, setembre de 2020.
Fixa't.
Messi, un nou equip i el Barça.
Home, pinta malament, perquè tu recorda que jo ja l'any passat vaig dir que en el 2020 el Messi s'aniria del Barça i s'aniria al PSG. Almenys és el que jo vaig fer.
És que el president del govern espanyol,
no, no,
és una pregunta molt interessant.
Está bueno, a ti te gusta.
Mira, a mí me gusta. Yo le daba como un cajón que no cierra.
Versió RAC1. Un programa...
És una bomba!
Explosiu. RAC1. Tots som u. RAC1.
I arribarem a les 3, en recta final d'aquest RAC1 migdia, i arribarem a les 3 parlant de cinema. La producció catalana Mediterráneo és una de les preseleccionades per representar Espanya als Oscars 2022. La pel·lícula, basada en la història de l'ONG Open Arms i protagonitzada per Eduard Fernández i Dani Rovira, competirà en Madres Paral·leles de Pedro Almodóvar i El Buen Patrón de Fernando León de Aranoa. La finalista se sabrà el 5 d'octubre, Maria Cusó.
A la pel·lícula d'Almodóvar l'acaben de distingir amb la Copa Volpi a millor actriu pel paper protagonista de Penélope Cruz al Festival de Venècia, mentre que les pel·lícules de Marcel Barrena i Fernando León de Aranoa, produïda per Mediapro, es presentaran oficialment al Festival de Sant Sebastià, que comença aquest mateix divendres.
Per cert, que la pel·lícula Les huelles del Bulli sobre el restaurant de Ferran Adrià s'estrenarà a Movistar Plus el 7 d'octubre, després del seu pas pel Festival de Sant Sebastià. Es tracta d'un documental creat pels periodistes Íñigo Ruiz i José Larraza, que analitza la influència d'Adrià no només en el món de la gastronomia, sinó en altres disciplines artístiques. Més coses, el grup Balanyà fa front a la pandèmia amb una temporada ambiciosa i carregada de novetats entre els plats forts d'aquest 2020-2021. Hi ha grans musicals com Cantando bajo la lluvia.
Good morning.
Good morning. We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you.
També el guardaespaldes. Arturo, de La Cubana.
Adiós, Arturo. Adiós, Arturo.
Per l'humor i la nova creació, amb l'estrena de dos nous projectes, Maria.
Un d'ells és La Nou del Bosque, una sala ubicada als Cinemes de Gràcia que vol donar continuïtat al ja desaparegut Club Capitol i que programarà espectacles en viu. Bruno Oro serà el primer artista que hi actuarà i ho farà amb l'espectacle Sí o No, que s'estrena al novembre. L'altra novetat és un Hamlet, dirigit per Oriol Brogi al cinema Aribau. Serà una fusió entre teatre i cinema protagonitzat per Guillem Balart, que es podrà veure a partir de l'1 de desembre. La nova temporada del Balanyà també recupera La Jaula de les Loques i A Chorus Line d'Antonio Banderas al Tívoli. I el Teatre Borràs s'estrenarà per fi sol el primer espectacle en solitari de Carles Sans del Tricicle i la quarta temporada d'Escape Room amb Joel Joan.
I acabem parlant de jazz perquè Richard Bona, Sima Funk i Andrea Motis i Sílvia Pérez Cruz se sumen al 53è Festival de Jazz de Barcelona. Festival que arrenca la nova edició el 20 d'octubre comptarà també amb el comiat oficial de la Locomotora Negra i amb el més nou de Marco Mezquida.
Noms que s'afegeixen als ja anunciats abans de l'estiu, com Maria del Mar Bonet, Avishai Cohen, Kenny Garrett o Chucho Valdés. Pel que fa al De Cajón, la sèrie flamenca del festival, s'incorporen noms com Miguel Poveda, convidat de luxe al concert de Tomatito Viviré, Antonio Carmona i una producció pròpia del festival, titulada Una nit amb solera. Un cartell il·lusionant per un festival que demana recuperar la normalitat dels aforaments, ho ha dit Tito Ramoneda, director de The Project i director del festival.
És una gran contradicció veure els estadis amb 40 o 50.000 persones, i aquesta gran contradicció, això no ens ho podem permetre més. Aquest sector està molt, molt tocat, no només està tocat econòmicament, no només les empreses necessiten aquesta activació, jo crec que totes les persones necessitem ja viure en plena normalitat.
El tret de sortida del festival el donarà Maria del Mar Bonet acompanyada de la Vegas Big Band.
I qui també actuarà a Barcelona, però el 2022 són els Dead Can Dance. El duo format per Lisa Gerard i Brendan Perry actuarà a l'Auditori CCB al Fòrum de Barcelona el 30 de maig. El grup, que ha publicat àlbums com Wake, tornarà a la capital 3 anys després de la seva última visita.